els podcasts de Ràdio Estel.
Filosofia Millennial, un podcast amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Filosofia Millennial amb Leo Espluga.
Què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia. Mira, avui m'he llevat.
Ai.
De bé.
Sí?
Sí. O sigui, mira, curiosament, ja m'haig posat a dormir i no em vaig posar l'alarma. Ni res.
Quina enveja.
I m'he despertat a les 9 del matí.
Quina enveja,
amb
també.
Amb un goig.
Vols fer més enveja encara?
Sense cap mena de pressa per venir aquí, esmorzar tranquil·lament, m'he posat la Billie Holiday...
Billie Holiday, eh?
Sí, me la poso els matins sempre.
Uau!
Sí, 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 sí.
Val.
És el rotllo, és el rotllo. Matiner.
Mira, farem una cosa. Llamaré el José si té algú de Billie Holiday avui per acabar la secció i després l'escoltem una miqueta. Em volia llegir una cosa.
Digue'm.
El sistema educativo confunde el pensamiento crítico con el sentido común. Què et sona, això?
Això és un titular, no?
Això és un titular del diari Punt.es que et va fer una entrevista.
Sí.
Mira, Leo Espluga, filósofo. El sistema educativo confunde el pensamiento crítico con el sentido común. Con más de 100.000 seguidores entre TikTok
bueno,
y YouTube,
bueno, bueno.
El filósofo catalán consigue que las obras de María Zambrano, Úrsula...
Caleguin.
Caleguin, val, gràcies. I...
Barcés.
¿Val?
No, sí. No sí, estic veient, estic tirant la memòria.
Barcés, sí. Capten la atención de un público mayoritariamente joven.
Sí. Mira, feia una calor quan em van fer aquesta entrevista. Però una calor. O sigui, me'n vaig molt content de Múrcia, eh? Però quina calor que fa, mare de Déu. O sigui, estàvem a 35 graus.
La teva intenció a través de xarxa és precisament aquesta, captar l'atenció d'un públic...
No.
No?
És una cosa que succeeix.
Val.
Jo no tinc cap intencionalitat darrere. És una cosa que dic molt. Hi ha molta gent que s'ha enfadat. Bueno, molta gent no, però alguna gent s'ha enfadat. Alguna persona coneguda per Twitter Catalunya, que no diré... bueno, sí que ho diré, que el seu pare, diguéssim, es dedica a la política i al temps. Doncs, bàsicament, s'enfadava molt per el lloc que dic que critico la divulgació. Faig una crítica a la idea de divulgació de l'entrevista i va molt per aquí.
Tu el que fas és divulgació?
No,
no?
Això ho hem discutit aquí moltes vegades. Bueno, a mi m'agrada pensar que no, potser sí, i estic fent i estic incorrint en una contradicció vital, però a mi m'agrada pensar que no faig divulgació, perquè no crec que... dubto molt que algú que es posi un dels meus vídeos sobre Hegel, a més es pensi que estic divulgant Hegel, més avellant, estem analitzant i estem intentant entendre aquest autor, però jo l'estic intentant entendre, tothom l'està intentant... No estic agafant un autor complex i l'estic reduint a 4 punts. Rotllo, entiende Platón en 15 minutos. Saps?
Hi ha una pregunta que m'interessa molt, que et fan al diario.es, que és... ¿Te consideras filósofo en tanto a qué?
Oi, aquesta pregunta és terrible. Quan me la va preguntar, vaig pensar, mira, he de contestar això, perquè és una pregunta que és bona.
Sí.
Però és terrible. Perquè també hi ha gent enfadada per això. La gent confon habilitació... O sigui, com la carrera de filosofia no és una carrera habilitant. No és com dret o medicina. És a dir, evidentment, un deia, no acabo la carrera de mèdico, supongo que seré mèdico. Doncs no, perquè la medicina és una categoria, o sigui, ser metge és una categoria institucional. No? Igual que estàs dintre d'un estat de dret i per tant has d'exercir com a tal. Però hi ha cert tipus de... O sigui, estudiar filosofia el que fa és ser llicenciat en filosofia, no filòsof. Filòsof és una categoria, és una paraula molt complexa, que jo en aquell moment l'acabo utilitzant perquè la pregunta completa és TikToker, YouTuber, influencer i tal.
Exacte.
I jo dic per ordre el que més detesto, el que menys detesto. És més aviat gairebé per un exercici de descarte. Per què? Sí, clar.
Uau.
Si fossis un autor faries la S entre parèntesi i quedaríem aquest joc que els agrada molt als francesos a l'escriure. I un guionet. I ja ho tens. El ser estar per ser estando ahí, no? Bueno, perdó. No, però sí que és veritat que la filosofia és una cosa que és estrany perquè al mateix temps que un ho diu amb pudor perquè no se sent còmode, jo no em sento còmode dient soc filòsof perquè no m'ho acabo de considerar tampoc. Però tampoc no sé si hi ha mai un dia que et fa filòsof. Publicar un tractat de filosofia, donar classes de filosofia és una línia molt complexa. Això és una paraula com molt valoritzada històricament, però ara molt desvaloritzada. És una cosa molt liosa. O sigui, segurament, si jo hagués tingut 40 anys, ningú m'hagués dit res. Per molt que no hagués acabat la carrera. Però si hagués tingut 40 anys i el meu aspecte hagués sigut amb una camisa de color verd oliva i embotonat una miqueta, amb unes ulleres de pasta, ningú m'hagués dit res. És que, i m'hagués tastat els cabells arrissats, com els tinc jo, ningú s'hagués queixat. És que és... I no portés un tatuatge aquí ben pam, saps? O sigui, yeah. També hi ha aquest element. Saps?
Sí, sí, sí. Està bé que ho diguis, eh?
Bueno, però perquè...
O que... Està bé que ho diguis perquè a vegades... T'ho he dit de matitzar, no matitzaré amb tu davant. A vegades sembla que visquis aliè a tot això. I no és cert.
Com aliè?
A vegades sembla que i aquesta secció es diu Filosofia Millennial per alguna cosa. I entre d'altres, és perquè tu no ets aliè a l'hora d'explicar filosofia a com veus tu la vida i, per tant, com ets tu.
Exacte, que és una mica la resposta que donc. Que, al final, i a la mateixa ponència que vaig anar... Perquè, clar, jo vaig anar a Murcia a fer una ponència. Una ponència que...
Expliquem-ho això també, sí,
que qualsevol persona que dubti de les meves habilitats, que em miri la ponència i em critiqui els continguts de la ponència. Que allà no estic fent un TikTok, estic parlant una hora sobre Plató, Kierkegaard i Derrida. Vull dir, fent una interpretació personal meva relativament original. Vull dir, que no hi ha cap problema, però que som-hi, saps què vull dir? Que llavors allà les crítiques sí que les acceptaria d'una manera com molt contundent, no? Però tinc la sensació que no serà així. Pel que sigui, tinc la sensació que no acostumarà a ser així, que la gent que ha comentat, no sé què, ens mirarà a la ponència, amb qui deien els continguts, no? Però la qüestió és que quan un llegeix a Plató, no? Si tan puristes demanen ser alguns, no? Sembla ser que de cop estan utilitzant una definició de filosofia pròpia. Curiosament, mira, és que ja anem a posar-nos en sèrio.
Vinga.
Vull dir, la carrera de filosofia, no, que semblaria que és allò que t'habilita per ser filòsof, és la conseqüència de, en el moment de la modernitat, quan comencen a haver-hi el que se n'hi diu la filosofia natural i demés, i Newton era filòsof, vale? És un filòsof natural. De fet, el llibre on la teoria de la gravetat i de més és un llibre que es diu de filosofia natural. Per necessitat d'investigació, que, deixem-ho clar, és una necessitat econòmica, és a dir, durant tot el... Això és molt interessant durant la història de la ciència. En tot el procés de financiació que hi ha per els artilugis, per la pasteurització, per tots aquests processos d'especialització científica que hi ha, perquè necessiten donar certa inversió econòmica, que després serà rentabilitzada, i allà ja comença el lligam entre ciència i tecnologia, que s'afiança, diguéssim, al segle XX amb la farmacèutica, es comencen a separar els àmbits del saber per una qüestió d'investigació i d'una necessitat institucionalitzada i il·lustrada, per una necessitat de compartimentar els aspectes del saber. D'acord? Llavors, és d'allà que neixen les acadèmies, les facultats i demés, no? Llavors, què? Si un va a Plató, per exemple, se n'adona que ell critica precisament aquell que considera que el saber és una qüestió com el sofista, una qüestió estanca, una qüestió, diguem-ho d'una altra manera, una qüestió, un què. Plató critica de manera molt contundent el saber com un què. I ell defensa a tota la seva obra, o sigui, és un pathos que travessa integralment la seva obra, una defensa fèrrima de la filosofia com una praxis vital compromesa amb la búsqueda de la veritat. És a dir, Plató és un defensor radical en contra dels opinòlegs, en contra de els retòrics, en contra de tota aquesta gent, que el filòsof, precisament, el que diferencia el filòsof de la resta és que ell s'ho pren en sèrio. És que el filòsof és una manera d'estar al món. És una praxis vital, és una manera d'enfrontar-se al món, de contemplar-lo, de pensar-lo, de viure'l, i per això precisament parla ell sempre de l'amor als discursos filosòfics i tota aquesta qüestió, no? Vull dir que aquí, òbviament és criticable la meva frase, però també és una frase que jo també, és una entrevista, i sabem com funcionen les entrevistes estan retallades, d'acord? O sigui, vam estar parlant una hora. I al final, no és el mateix si jo et dic llegit, no, jo sóc filòsof, que jo, si jo em pregunto, estic, uf, doncs no sé, és que... Yeah. Filòsof sí, però només amb el propi tonal, amb la pròpia tonada,
sí,
ja canvia radicalment. No? Però és que la gent aquí ho vol llegir d'una altra manera. Vull dir, cosa que és normal, perquè és un mig escrit, cosa que, per cert, ja parla Plató, de que, a la carta 7, de que un home savi no deixa les seves veritats per escrits perquè el text no es pot defensar.
Uh-huh. No, has dit diverses vegades aquí.
El text no té una autoritat. Tu no pots anar a defensar el teu text, no? O sigui, jo, si estem parlant aquí, et dic, et puc parar. Però amb un text allà, hi havia lliure. I el que no faràs, evidentment, és entrar a trifulques d'una manera completament infantil, no?
Ja m'ho avançam aquesta entrevista, i avui si parlem d'aquesta entrevista tampoc passa res, però està molt bé, eh? Però és que vull aprofitar certes preguntes que t'han fet, que jo considero, et vull fer dues més que et fan a l'entrevista, perquè estan molt bé. Una d'elles és, en los últimos años la filosofía en las aulas ha sido objeto de algunas modificaciones, tanto en horarios como en contenido. ¿Qué importancia le das a la filosofía dentro del marco escolar y académico? Que això també ho hem parlat moltes vegades aquí.
Ho hem parlat moltes vegades aquí, sí. Crec que la meva resposta és bastant contundent i bastant correcta, dintre totes. Vaig quedar bastant satisfet amb la pregunta. Per una banda, no és el que dic, que no sóc un cínic, i òbviament no m'alegraré de l'eliminació de la filosofia, però ara és una cosa que jo aquí he repetit moltes vegades, més que aquesta part, la que diré ara, que a mi aquesta espècie de fàbula, no?, segons la qual és un rotllo càndid gairebé, no?, de la gent, especialment cert sector de la població, que creu que hi ha alguna cosa així com que la filosofia és una cosa bona en si, no?, per una banda, que per l'altra es pensa que una escola dintre d'aquest sistema de producció pot servir l'esperit humà i no els mitjans de producció, el qual ja em sembla un deliri. Llavors, clar, si tu et penses que realment l'escola pot ser un lloc on es formin persones amb esperit humà i de més, no, això penso sempre en la meva àvia. La meva àvia sempre és il·lustradora i de més, i ella sempre defensa doncs aquesta escola, a part de les escoles de la República, i li fa molt mal, sempre que li insisteixo, en plan, àvia, com tot això que dius està molt bé, però és que no és, aquesta escola, sota aquestes cadenes, no és possible, no, diguéssim. Doncs clar, evidentment, la conseqüència lògica d'una escola, d'una institució de disciplinament i ensenyança, més aviat, perquè escola no és, una escola és una altra cosa, sota aquest mitjà que va amb un procés històric que accentua les contradiccions del capital, no hi ha altra conseqüència que l'eliminació de tot allò que no serveixi a la posterior entrada al mercat laboral. Vull dir, ja portem molts anys amb aquesta tonada, que la gent li sonarà molt de... hi ha una espècie de propaganda massiva de que la gent no vagi a la universitat i faci FPs. O sigui, i el gran argument és, amb un grau mitjà pots accedir al mercat laboral millor que una universitat. Ja, o sigui, com ja la retòrica està enfocada d'una manera ja radical
a la productivitat,
a l'accés al mercat laboral. Vull dir, llavors, partint d'aquí, no sé què més... Vull dir, crec que és bastant clar, no?, en aquest sentit. I també et dic una cosa que és important.
Però és vital, Leo, no per portar la contrària, potser per complementar, però és vital que s'ha posat molt sobre la taula de cicles formatius, el que coneixem tots com la FP, perquè hi ha professions que van escasses.
Sí, però llavors, clar, però quin és el problema, no? Qui seran els fills que es dediquin a aquestes professions escasses i quins seran els fills que els manaran? Vull dir, en canvi de... és el de sempre, o sigui, en canvi ataja un problema, no?, que és com, no, és que hi ha gent que li costa molt estudiar. A mi em van dir que no, a mi la tutora de quart de l'ESO em va dir que m'oblidés d'estudiar, de seguir estudiant, que no servia per això, que era un desastre, que era tonto gairebé, que era incapaç de llegir, de pensar ni res, i que m'anés a un grau mig, que allà, bueno, allà em faria alguna cosa.
Pots creure que em van dir el mateix?
Vull dir, quin valor. O sigui...
Una abraçada a una senyora que es diu, encara dia avui, Pilamestres.
Pilamestres, doncs una abraçada des d'aquí.
No estudis perquè no...
Clar, vull dir, i aquesta senyora no es va preguntar en un sol moment per quin motiu jo no s'arribia a les aules. O sigui, com, no, en canvi de plantejar-se, ostres, per què de cop aquests, a certs sectors de la població, a certs barris, a certes zones, de cop hi ha un fracàs escolar amplíssim, en canvi de pensar, ostres, vale, què estem fent? No, que venga, a un grau mig de mecànica, d'informàtica, i bueno, després ja li aniran a arreglar l'ordinador a l'empresa del meu fill, que ell estarà de jefe, no? Perquè té un capital cultural que l'altre xaval no té. Doncs clar, i aquí la filosofia sembla una tonteria, però té molt a veure, perquè això és el sistema educatiu, no l'altre. No aquella estranya quimera, aquell estrany somni il·lustrat, humanista, no? De formem persones.
Hi ha una darrera pregunta que m'agrada molt, no per la pregunta, que també, sinó per la resposta. Aquesta vegada les llegiré les dues perquè són molt curtes. I deixarem aquí l'entrevista i aviam si ens dona temps d'encet el tema. Però acaba l'entrevista amb la entrevistadora, que m'agradaria dir el nom...
Marta.
La Marta, eh?
Sí.
Marta... Volia trobar el nom sencer. Marta Hernández. Que et pregunta... ¿Y de qué te ha salvado la filosofía? Y tú le contestas, la filosofía me ha salvado la vida.
Y ahí acaba la entrevista. Sí, a sobre va ser maco perquè estàvem xerrant, no? I a mi em costa molt, crec que es nota, treballant amb mi, que perdo molt ràpid la consciència d'estar sent gravat. O sigui, no... O sigui, òbviament...
No ets l'únic, col·laborador que...
O sigui, òbviament, tinc clars... tinc com certs murs de contenció,
sí.
Però estan... Són murs de contenció i ja està. Però dintre d'allà no tinc la consciència d'estar sent gravat, no? I ella em va preguntar i la meva resposta va ser aquesta, però com directa. O sigui, no vaig quedar-me meditant. O sigui, em va dir tal. I ja està. També perquè... Hi ha una part molt xula que no hi cap a l'entrevista que vam xerrar, que és una pena que no surti, però al final no pot entrar tot. I on jo li explicava que... O sigui, donar aquesta resposta d'alguna manera és conseqüència d'un moment on jo li explico que ha sigut molt maco els últims anys posar-me en pau amb els meus orígens filosòfics, entre cometes, no? Que és una cosa que m'ha costat molt i ha sigut aquest últim any que m'he posat en pau amb tot allò, no? Aquesta resposta crec que és fruit d'haver-me posat en pau amb d'on jo venia, que és una cosa que jo he viscut amb molt conflicte, sempre. O sigui, diguéssim, el motiu pel qual a mi m'agrada la filosofia al principi i de més, és una cosa que ho veia més aviat un fruit de debilitat o de... o com que era menys autèntic, no sé si m'explico. O sigui...
Com descobreixes tu la filosofia, Leo?
Clar, o sigui, com hi ha moltes etapes de descobriment, no? però sempre és neix d'una necessitat. O sigui, com hi ha diverses etapes de descobriment, però a cada etapa, el primer contacte que tinc més o menys amb la filosofia és perquè a l'ESO m'expulsaven sempre de classe i a la sala de guàrdia, que era com una espècie de micropresó, doncs pillava el llibre de filosofia del batxillerat i me'n posava a llegir, o sigui, per algun deliri, sobre ètica i a més. Després...
T'expulsen de classe i llegeixes sobre ètica, eh? Està molt bé, això.
Sí, sí. I jo pensava, hòstia, doncs he fet el correcte. Aquesta carcelera s'ha equivocat, però jo he fet el correcte, no? D'alguna manera. Jo estic defensant el just, no? D'alguna manera. Ui, era un desastre, sí.
Ai, nens, si ens esteu escoltant, no busqueu l'expulsió de classe, tampoc fa falta.
No, però bueno, ja, si ho fan, doncs però aprofiteu ja, per llegir filosofia i no jugar al Brawl Stars, està bé. Però sí que és cert que... Això per una altra vegada, però... I el moment doncs, més fort, jo crec que és per un moment de caos vital, falta de sentit, crisi existencial... no sé, estava molt fumut, jo. I la filosofia doncs, em va treure d'allà, no? O com a mínim, no és que em traies d'allà, és que va fer que estar allà no fos un infern. O sigui, com... És a dir, va fer que estar a l'infern fos una causa d'orgull i no una causa de desgràcia.
Val.
No? O sigui, hi ha una frase que per mi és, que pot resumir tot això de Nietzsche que diu ser dignes del que ens succeeix. O sigui, s'ha de ser digne del que ens succeeix. No? I jo llavors, treu certa dignitat de sota les pedres no? Que l'ajuden a viure i està viu i està aquí. No? Per això dic que la filosofia m'ha salvat la vida perquè ho dic amb tota la rotunditat de la frase que comporta. No?
La filosofia... Creus que la societat actual, li donem el valor que ha de tenir?
Hi ha un rotllo raro aquí, que és que...
Jo tinc la sensació, no sé si aniràs per aquí o no, però jo tinc la sensació, Leo, que normalment passem com molt de nins in borda, no?, en el món de la filosofia, però quan escoltem algú parlar sobre filosofia, algú que en sap, hosti, ens aturem. No? Ui, què està dient aquest? Això és interessant. Això passa molt.
És cert que una de les coses xules de la filosofia, i que m'agrada molt, que això és un petit, com es diu això, un petit, una petita concessió que puc fer, és que sí que hi ha aquesta aura, la té. O sigui, la filosofia és una cosa que segueix tenint aquesta aura, que quan un sap de filosofia es posa a explicar alguna cosa, que no és una xapa, sinó que ve a cuento, genera com... hi ha una... Dius, la gent s'agafa allà, d'alguna manera, no? Perquè apel a algun lloc que de cop... jo crec que té un rotllo quasi bé... melancòlic, o... No sé si la paraula és melancòlic, o d'enyorança... d'una certa manera de ser el món que l'hem perduda. És a dir, de cop... crec que la filosofia és un recordatori que la vida és alguna més que treballar, produir, ventes, números, productivitat... I a més. És un recordatori de que l'ésser humà té una relació, o com deia Pascal, que diu... l'home és infinit per l'home.
És una mica d'enyorança d'allò que mai ha estat.
Exacte, però és un recordatori de que l'ésser humà pot ser alguna més que... O sigui, que té un interès pel món, per l'ànima, pel ser... per l'estar aquí, es pregunta pel sentit, pel significat. Vull dir, i en aquest sentit crec que la gent de cop es sent apel·lada perquè tothom té pous i anhels. I la filosofia és una resposta. No sempre com... Què passa, però? El que deies, que no està ben valorada. Però alhora, jo no sé si vull que estigui millor valorada. O sigui, com hi ha un rotllo raro aquí, quasi com de gremi o com de... petita trinxera, no? Que penso... Potser si es valorés molt, es desvirtuaria. O sigui, com la filosofia històricament ha estat outsider, sempre. O sigui, com no era...
és el seu paper, també,
no? O sigui, Plató no era hegemònic. Plató estava allà, en la seva acadèmia, en la seva microsecta, gairebé, no? Vull dir, hi ha casos sonats, no? Marc Aureli és el cas potser més curiós, no? L'emperador filòsof. Però per lo general, diguéssim, no ha estat una cosa que... Ha estat una cosa al servei del poder algunes vegades, d'altres no, vull dir, ha estat allà fent, però ha tingut sempre una posició estranya, no?
Abans d'acabar, de quin tema ens volies parlar avui?
Que dir la veritat d'alguna cosa és donar la mort.
Doncs mira, més o menys.
Sí, sí. No? La filosofia neix morta.
Parlem el proper dia.
Sí, parlarem de Derrida.
És que m'agrada molt avui
aquesta
entrevista, que me la vaig llegir l'altre dia i valia molt la pena. Em deies que t'havies llevat i t'havies posat música avui, eh?
Sí, sí, sí. Bon rotllo, sempre.
Sempre, eh?
Sempre. L'altre dia el veí m'ha fotut un crit. La música! Completament desquiciat, perdut, eh?
Sí?
És una cosa bàrbara.
Mira, pots tornar...
Si m'estàs escoltant, una abraçada, però...
Pots tornar a fer el que et va dir? Com era això, de la música?
La música!
Blue moon, you saw me standing alone.
Algun dia, si tinc de veí, Leo, i poses aquesta meravella, et diré la música, però puja-la.
Clar, com t'has enfadat? Com t'has enfadat amb això, mare de Déu, senyor, eh?
Leo Espluga, com sempre, gràcies. Fins la propera, que vagi bé.
Adéu-siau, vagi molt bé.
You knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And then they suddenly appeared before me, the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me.
Has escoltat Filosofia Millennial, un podcast amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Un podcast de Ràdio Estat.
La meva regla, les meves regles. Perquè ara, si tinc la regla, puc tenir la copa, les calces menstruals o la compresa reutilitzable, gratuïtament. Així estalvio, cuido el planeta i cuido la meva salut. Això és molt fàcil. Descarrega el QR a l'app de La Meva Salut i ensenya-la a la teva farmàcia. Per la salut sexual i reproductiva, 8M, Dia Internacional de les Dones. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.